Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant d'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Església Catòlica, és el que mou la meva vida.
I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit de dia de Barcelona, tal i com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
estimats, com sempre. I, Marina, és que jo t'admiro perquè entres a la mar i l'aigua està molt gelada.
No, però jo encara no m'he tret el neoprè. Hi ha gent que ja sí, jo encara no me l'he tret.
Però una pregunta, com que jo no sóc surfista ni res de l'estil...
ni nadadora.
ni nadadora. En lo neoprè també te banyes i també tens fred, no? En plan, notes l'aigua?
Aquí, no? Sí. O sigui, amb el neoprè de nadar és més finet i ho notes més, però estàs en moviment i, per tant, sues també. Vull dir, estàs fent exercici. Vale. I ara l'aigua ja està a una temperatura que amb neoprè arriba moments que fins i tot tens una mica de calor. Amb el neoprè de surf, que és més gruixut, t'entra menys aigua, sí que t'entra una mica d'aigua, però no passes fred perquè és més gruixut i, a més, té com una pelusilla per dins que és el que et tapa el fred.
Ah, vale, així aneu ben protegits, vale.
Exacte. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes, doncs molt bé. Marina, jo a mi el que m'acaba d'escandalitzar és que em diguis que un dimarts et lleves per anar a nedar al mar a les 7 del matí. Jo això sí que ho admiro de veritat. Ja no, el fred ja m'és igual, però a les 7 del matí...
L'altre dia era a les 6 i mitja.
Ostres!
I quan jo entro hi ha gent que surt, que hi va a les 6 en punt, vull dir que...
Bueno, sí, clar, ja, en aquesta vida hi ha gent per tot, però a mi segur que a les 7 del matí no m'hi trobaràs a la platja.
Mira,
sí, ja
a mi hi ha dies que em fa molt de pal, però després dic, el bé que em sento ja em compensa, vull dir que sí.
No, t'ha de sentar bé segur, perquè si tornes és que hi ha algú bo de tenir.
Exacte, i anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, jo escandalitzat no ho estic perquè ja te'ls coneixia una mica, aquests vicis raros que tens, aquestes manies de... Sí, això ja t'ho coneixia una mica. Jo sí que tinc un dubte amb això del neoprè. Has donat molta informació, que està molt bé, però en falta una. No sé si és llegenda urbana o tu que ets surfista, això...
No, sí, t'ho confirmo 100%. De fet,
sí, o sigui, us
vaig
pixeu dins el neoprè
això.
Perquè
sí,
faci...
Sí.
És així, ara, us hi pixeu perquè et senti més... Vale. Ja està.
Ara no cal, però en ple hivern, al febrer, per exemple, que l'aigua està gelada i la temperatura exterior també gelada, i jo entro i penso...
D'acord, doncs ja està. Era l'aspecte que faltava per confirmar.
Sí. Tot totalment confirmat. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Deixem els detalls escatològics per un altre moment. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala acull aquesta setmana el Campionat d'Europa de Vela Lleugera MOD. Una quarantena de regatistes d'11 països competiran fins dissabte a la Mar d'Empúries. Es tracta d'una competició d'alt nivell que aposta per la sostenibilitat gràcies a l'ús pioner de balises elèctriques controlades de manera remota. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala.
Sí, Marina, aquest matí s'ha donat el tret de sortida oficial al Campionat d'Europa de la classe MUZ, amb un total de 37 regatistes de l'Argentina, Austràlia, Bèlgica, França, Alemanya, el Regne Unit, Irlanda, Malta, Espanya, Suïssa i els Estats Units. Les proves s'han dut a terme entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda, amb la mirada posada en tot moment en l'entrada de vent de Gregal, que finalment no ha afectat les proves. Com a novetat, enguany l'esdeveniment utilitza balises elèctriques i automàtiques, un sistema que permet senyalitzar els recorreguts de manera remota, sense els fondejos tradicionals, reduint així a zero l'impacte sobre el fons marí. Acollir un esdeveniment com el Campionat d'Europa de la classe MUD suposa per l'Escala i el Club Nàutic un esforç molt gran, però alhora una bona oportunitat per donar-se a conèixer internacionalment. En aquest sentit, el representant territorial de l'esport a Girona de la Generalitat de Catalunya, Narcís Casassa, ha valorat la feina de l'organització local que permet també situar Catalunya en el calendari esportiu. Escoltem Casassa i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, Boran Minic.
Gràcies a tots aquests clubs ens hem anat fent un lloc que ve doncs, per la qualitat de l'organització, una organització sensible en protegir el patrimoni natural, en posar en valor el patrimoni cultural, i la Generalitat no pot fer cap altra cosa que estar al costat i donar el suport, perquè el que fa és projectar Catalunya al món.
Que és un plaer com a responsable d'àrea d'esports de l'Escala poder acompanyar el Club Nàutic i a tots els actors involucrats en aquest tipus d'esdeveniment, i contents de veure gent de tants països diferents.
Entre la quarantena de regatistes que participen a les proves, n'hi ha dos que juguen a casa. Són els escalencs Marc Verdaguer i Gerard Marín.
I expectatives, bueno, pues seguir aprenent i seguir gaudint de la classe, tot i que aquest any arribo una miqueta minvat perquè tinc una mica de lesió als braços, però bueno, seguir gaudint, seguir lluitant i seguir aprenent.
Les possibilitats són nul·les, amb la qual el nivell és molt alt, és una classe molt exigent, i al final, escolta'm, estem a casa, disfrutarem, tenim, crec que hi ha un bona previsió meteorològica, i al final, escolta'm, què més que poder-vos fer un europeu i a casa, no?
Les proves s'allargaran fins dissabte i els millors llocs per tal que els visitants segueixin la competició són el Passeig Marítim i el Camí de Ronda en direcció a l'Illa Mateua.
Sant Feliu de Guíxols detecta una estora de tovalloletes al fons marí. Una trentena de voluntaris han participat aquest cap de setmana en una neteja col·lectiva del mar per frenar aquest residu contaminant.
Exacte, liderats pel centre de busseig Suplimits, una trentena de submarinistes han netejat aquest cap de setmana el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Concretament han actuat a la desembocadura de la riera de Sant Feliu, una zona especialment afectada perquè la comunió de la riera i els corrents marins provoquen que s'acumulin els residus. Durant la neteja, els submarinistes han tret grans quantitats de tovalloletes humides, però també restes de xarxes, llaunes de refrescos, sabates i fins i tot trossos de plàstic de grans dimensions. Una imatge que dista molt de la idea idíl·lica que sovint es té de la Costa Brava, segons els submarinistes, que afirmen que la situació és preocupant. L'activitat forma part d'una campanya de sensibilització per conscienciar la població sobre l'impacte d'aquest residu difícil d'eliminar. En aquest sentit, durant la neteja, un equip del centre de busseig s'ha quedat a la platja per explicar als visitants en què consistia l'activitat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha començat aquest dimarts el primer dels quatre tractaments previstos dels arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta, els quals formen part de la campanya de control de mosquits de 2026, CEL.
Així és, Marina, amb l'arribada de la calor també torna una de les principals preocupacions de l'estiu al Delta de l'Ebre, els mosquits. Per intentar reduir-ne la presència als nuclis habitats, el COPATE ha iniciat el primer dels quatre tractaments previstos dins de la campanya de control de 2026. L'actuació se centrarà en prop de 2.000 hectàrees d'arrossars situats al voltant de pobles i urbanitzacions del Delta, amb l'objectiu d'actuar sobre les larves abans que els insectes arribin a l'etapa adulta. Escoltem a Ivan García, president del COPATE.
Avui des del COPATE s'ha iniciat el tractament contra les larves del mosquit en arrossars, la primera de les actuacions en arrossars i que permetrà controlar la plaga del mosquit al Delta de l'Ebre actuant en aquells llocs on és totalment necessari i on els tècnics han detectat que les larves estaven en el punt de maduració òptim per a fer aquests tractaments. Si la climatologia acompanya, entre avui i demà es farien aquests tractaments i a partir d'aquí els tècnics seguiran controlant les larves per a programar futurs tractaments.
Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerre, en zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea del Tebre i Rumar, i posteriorment es traslladaran a l'Hemidelta Dret, on s'actuarà en posta els eucaliptus, el Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Montells i la Ràpita. La campanya es basa en l'aplicació de BTI, un producte biològic autoritzat per la Unió Europea que actua exclusivament sobre les larves de mosquit. Segons el COPATE, es tracta d'un mètode selectiu que no afecta la flora ni la fauna pròpies dels ecosistemes del Delta i que permet comptabilitzar el control dels insectes amb la preservació dels valors ambientals de l'espai natural. La campanya compta amb el suport dels ajuntaments del Delta de l'Ebre, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és reduir les molèsties que provoquen els mosquits durant els mesos de màxima activitat i millorar la qualitat de vida de residents i visitants.
Nil Ibáñez i Alba Maestro guanyen els 2.000 metres de la travessia d'Amposta nedant a l'Ebre.
Un any més, el Club Natació Amposta ha celebrat la travessia d'Amposta nedant l'Ebre Memorial Manel i Aixandri, una cita clàssica d'esta època. La ciutat també va ser escenari del Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes amb nedadors de gran nivell. A la modalitat de 2.000 metres, el vencedor en la categoria masculina va ser Nil Ibáñez, amb un temps total de 28 en un segon, mentre que en la categoria femenina va guanyar Alba Maestro amb 29 en 21 segons. També cal destacar que a la modalitat de 500 metres els vencedors van ser Josep Gresley i Paula Lucas, nedadora del Club Natació Amposta. Pel que fa al Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes, cal destacar l'actuació de Marc Escrivà, del club local, el qual va guanyar la modalitat de knockout.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Vilanova ja escalfa motors per una nova edició de l'Arena 1000 d'handbol que se celebrarà aquest cap de setmana i que tornarà a donar el tret de sortida un any més al circuit d'handbol platja de la Federació Espanyola. Carla.
Sí, per tercer any consecutiu, Vilanova i la Geltrú donarà el tret de sortida a l'Arena Handball Tour, obrint la temporada estatal d'handbol platja en una nova edició de l'Arena 1000. La prova tornarà a estar aquest any inclosa en el calendari europeu de la modalitat, que entre desembre i agost passa per una trentena de ciutats de tota Europa. Les xifres de la cita consoliden l'aposta de la ciutat pels esdeveniments esportius vinculats a la platja i al mar i la voluntat de potenciar el turisme esportiu i l'economia blava. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
Ens volem, com deia, consolidar doncs amb aquest turisme esportiu, no? Aprofitant doncs tots els actius que tenim a la nostra ciutat, no? Especialment doncs aquest, diguéssim, pavelló a l'aire lliure, no? Que és doncs les nostres platges. I en aquest sentit podem veure com cada vegada més doncs s'estan consolidant els esports de platja, no?
Aquest any augmenta la xifra de participants. 170 equips entre les categories infantil, cadet, juvenil i sèniors i més de 2.500 esportistes passaran per Vilanova entre el 12 i el 14 de juny. Una modalitat espectacular i que any rere any va guanyant nous adeptes i més amb la perspectiva que pugui acabar sent olímpic. De moment ja forma part dels Jocs Olímpics de la Joventut. En parla Jaume Fort, president de la Federació Catalana d'Handbol.
És una modalitat que va creixent i és molt espectacular. I doncs, què menys que poder-ho aprofitar en un marc tan bonic i amb tantes coses per fer com la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Dels 170 equips, més d'un centenar són de base, senyal inequívoca de la bona salut de l'esport i de l'oportunitat de ciutat que significa organitzar un esdeveniment així. En parla Miguel Ángel Iglesias, regidor d'Esports de Vilanova.
Jo estic convençut que tota aquesta canalla que ve tornarà a Vilanova. Quan passin els anys tindran un bon record de Vilanova i potser passin vacances aquí o potser vinguin a passar el dia, però és una oportunitat de donar a conèixer la nostra ciutat i amb aquests hàbits saludables, torno a dir i destacar.
Gent que ve i ja repeteix. Segons les dades d'un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, els participants l'any passat van valorar la cita amb una puntuació de 8 sobre 10. S'espera una afluència diària d'unes 7.000 persones entre esportistes i acompanyants i un impacte econòmic que l'any passat va superar els 400.000 euros, tal i com ha explicat la regidora de Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa, Anna Rivera.
Hi ha una despesa global d'uns 425.000 euros i d'aquesta despesa global el nostre municipi pertoquen uns 310.000 euros. Per tant, és una despesa que queda repartida entre Vilanova i el Garraf, que això també és important.
Per l'Arena 1000 s'instal·laran 8 camps a la platja de Darró. A més, d'agradaria zones de premsa, una zona d'avituallament i descans pels equips i un village obert a tota la ciutat, i que aquest any amplia els espais i les activitats per tornar a assegurar-se que la cita sigui un èxit.
Anem fins les costes del Maresme, on descobrir aquest indret a través de la gastronomia, la cultura, la natura o activitats en família és l'objectiu d'un nou portal d'experiències impulsat pel Consell Comarcal del Maresme. La plataforma reuneix propostes d'arreu de la comarca i permet als usuaris trobar, reservar i pagar activitats directament a través del seu web Oriol.
Doncs sí, Marina, entre les opcions disponibles, per exemple, hi ha passejades amb la Marinada, aquí a Arenys de Mar, o visites per conèixer la història de la Maduixa del Maresme, amb Can Marpons, d'Arenys de Munt. La iniciativa busca posar en valor els atractius turístics de la comarca, donar visibilitat a les empreses locals i promoure un model turístic més sostenible i diversificat. Ho detalla Xavier Pons Domènech, conseller de Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme.
Al Maresme, com bé saps, doncs, tenim una oferta turística molt potent, però sovint doncs, podem veure que o havíem detectat que estava dispersa, i el que farà aquesta plataforma doncs, és ajudar, diguéssim, a agrupar totes aquestes activitats, aquesta oferta, i fer-la doncs, visible i facilitar que la gent pugui reservar directament.
Actualment el portal ofereix una vintena de propostes, tot i que l'oferta s'anirà ampliant amb la incorporació de noves empreses. A més, la plataforma connecta directament els visitants amb els professionals que organitzen les activitats, sense intermediaris ni comissions per als proveïdors locals.
Que ens permet descobrir, doncs, reservar i també, que és el més interessant, crec jo, pagar aquestes experiències turístiques que tenim a la comarca directament amb les empreses locals, no? I de moment n'hi ha més d'una vintena publicades i podem trobar propostes de natura, gastronomia, cultura, també de cicloturisme, activitats per a famílies, sortides al mar, també de benestar, enoturisme o el senderisme, que també està tan de moda a la nostra comarca, no?
Les empreses locals que vulguin donar-se d'alta i oferir les seves experiències turístiques ho poden fer de manera gratuïta. El projecte forma part de Europeu 8 Maresme i finançat amb fons europeus Next Generation, amb una inversió de poc més de 43.000 euros.
La Fundació Barcelona Port Innovation i Fujitsu han fet un pas decisiu per desplegar un projecte pioner, fer realitat el primer bassó digital del fons marí del Port de Barcelona, una eina que permetrà observar, mesurar i comprendre l'ecosistema submarí amb un nivell de detall sense precedents.
Exacte, presentat durant la darrera edició del Mobile World Congress, aquest digital twin submarí situa Barcelona entre els ports més innovadors del món en renaturalització marina, tecnologia ambiental i economia blava. El projecte utilitza drons submarins, nous algoritmes, intel·ligència artificial, sensors avançats i sistemes de navegació d'alta precisió per capturar milers d'imatges i dades 3D del fons del Port de Barcelona. La tecnologia de Fujitsu, ja aprovada amb èxit al Japó, permet obtenir representacions volumètriques d'alta resolució, fins i tot en condicions de poca visibilitat o elevada turbulència. Aquestes imatges processen amb intel·ligència artificial per detectar i classificar espècies marines, mesurar biomassa i calcular el carboni blau, identificar també patrons de biodiversitat, reconstruir en 3D blocs, parets i estructures naturals i, sobretot, simular escenaris ambientals futurs. El resultat és un bassó digital oceànic, una plataforma visual, dinàmica i interactiva que permet, literalment, passejar pel fons del Port de Barcelona com si ens hi submergíssim, un projecte que es podrà fer realitat gràcies a la participació de Fujitsu, com dèiem, com a soci de la Fundació Barcelona Port Innovation. Prèviament es farà una implementació reduïda i pràctica per verificar la viabilitat de la tecnologia i posteriorment es desenvoluparà el projecte en tota la seva dimensió.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada i mirant el cel. L'anella mediterrània, el parc del Francolí, Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. Els de Ponent estan a Bonavista, al camí vell de Tarragona, i al parc de la anella mediterrània, on s'hi podran aplegar uns 10.000 tarragonins i tarragonines. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tarracó, amb un aforament previst per 20.000 persones, i també s'habilitarà un punt de seguiment col·lectiu al parc del Francolí. Al camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau i l'aparcament del campus Ses Salades de la Universitat Rovira i Virgili són els altres dos indrets que es recomanen des del consistori. El divulgador científic Joan Anton Català explica que s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombra, exposició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi. A més de les zones indicades, aquelles marcades en groc, hi haurà moltes altres llocs on de manera individual la gent podrà veure l'eclipsi, a lo millor entre dos arbres, a lo millor sortejant un obstacle, però el que hem triat són, o el que hem marcat són aquells llocs on en principi no hi ha obstacles perquè es pugui reunir molta gent.
En tot, la principal recomanació és reduir al màxim els desplaçaments i seguir l'eclipsi amb ulleres homologades. L'Ajuntament en repartirà entre la ciutadania. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encara encapçalada per aquest vent que serà variable en funció del tram de costa. De moment, les immediates hores continuarà una miqueta de tramuntana al nord del Cap de Creus, de fet arribant en alguns moments fins al Golf de Roses, especialment mar endins, i també el vent de dalt que teníem a la Costa Daurada anirà girant cap a Xaloc. Per tant, un canvi de 180 graus d'aquest vent que portarà un palet més d'humitat i una baixadeta de la temperatura arran de costa. De fet, aquest vent de Xaloc és el que hi dominarà a les comarques de Barcelona, la costa central, per tant, en general, de marejola a maró, una mica de mala mar sí que tindrem mar en fora a la costa gironina. Pel que fa al dimecres, una situació molt semblant a la d'avui, al matí una mica més de vent de tramuntana, sobretot a la costa Brava Nord, també una altra vegada vent de serè al sud de Tarragona i vent de refrontall, vent de Xaloc, vent de regolf, en el cas barceloní. Durant la tarda s'imposarà més aviat el vent de llevant a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C-17. A l'altura de Parets del Vallès hi ha un accident en sentit nord que provoca retencions des de l'altura de Mollet del Vallès. Els vehicles estan ocupant el voral. També destaquem d'aquesta zona del Vallès aturades a la C-58 i a la C-33 entre Montcada, Reixac i el Nus de Barcelona i el Nus de la Trinitat de Barcelona, i també l'autopista AP-7 amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. La calçada es troba totalment tallada per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, a un sotambo.
Dimarts, i els dimarts són sinònim d'economia blava, i per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens ve a parlar de l'Associació Catalana de Ports Esportius. Anna, molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients. Avui és un dia especial i gran, eh?
Avui és un dia gran perquè tenim amb nosaltres a Rai Roca, que és el president de l'Associació Catalana de Ports Esportius. Molt bona tarda, Rai.
Bona tarda.
Podem dir que els ports ja estan preparats per encara la temporada d'estiu que ara encetem?
Sí, si no ho estem, doncs haurem d'acabar-ho de preparar tot. Però sí, sí, el mes de juny ja és un mes de molta activitat i per tant, sí, sí, la feina que normalment es fa durant l'hivern, sobretot a les zones més turístiques, en els dos extrems del país, en el sud i en el nord, doncs ara és l'època en què tot allò agafa sentit i pren sentit i la gent pot disfrutar de la navegació i de la costa que tenim.
Uh-huh. Anna, endavant.
Sí, hola, Rai, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I agraïda, eh? Agraïda. I una qüestió també, felicitacions, perquè avui fa just exactament 8 mesos que ets president, o sigui que no hem volgut fer profes, però ha quedat molt bé la qüestió, sí que felicitats. Des del 9 d'octubre, el 25, ens hem molestat aquí a les xifres, que de vegades també són importants. Doncs una qüestió també, Rai, en el teu mandat, perquè això és important, dir que els ports Ets un motor econòmic, això ho has deixat ben clar, i també són un laboratori d'experimentació en aquest sentit, i això ho has deixat també clar en la trobada del 7 i el 8 de maig de Roses, que era la 22 jornades tècniques. És així?
Sí. Bé, de fet, els ports són un món, no? Cada un a la seva manera.
Exacte.
I nosaltres sempre expliquem que cada port una mica es mimetitza amb el seu entorn o s'integra en un entorn natural, econòmic, social, i de tal manera que al final doncs, agafa, no?, la idiosincràsia, les característiques de l'entorn que l'envolta. Doncs els ports que estan propers a entorns naturals doncs, agafen una relació amb el medi natural i amb la zona marítima que l'envolta, doncs determinada, no? En canvi, els ports que es troben en grans ciutats, no?, com a Barcelona, doncs poden tenir un caràcter diferent precisament perquè estan integrats en una ciutat on hi ha molta gent, no? Sempre diem que Catalunya doncs, té una xarxa de ports de primer ordre. No parlem de ports d'un tamany massa gran en comparació a països com Itàlia o com França, on hi ha ports que arriben als 4.000 embarcacions. En el cas de Catalunya, doncs el port més gran em sembla que té unes 1.200, 1.300 embarcacions.
Sí, ports Inesta.
Però la resta, doncs els ports mitjos grans estem parlant d'entre 700 i 1.000 amarradors. I després hi ha molts i molts que són ports de menys amarradors, no? Però, com dic, és una característica que bàsicament el que fa és respondre a una realitat del litoral, del tipus de costa que tenim, del tipus de ciutats i pobles que tenim, i per tant, doncs, els ports són també un mirall i la viva imatge de l'entorn on estan ubicats.
Perquè, en aquest sentit, també estem en un moment dolç, suposo, dels ports esportius, en allà va quedar clar que l'ocupació és del 80,5 de mitjana, és moltíssim. Estem en aquest moment d'aquests 48 ports.
Sí,
podem aconseguir, sí, podem anar sí. més enllà, podem anar més enllà en la gestió?
Sí, són moltes coses. L'associació, efectivament, doncs hi ha 48 ports. Nosaltres diem 48 ports, però en realitat són 48 concessionaris, perquè dins d'un port poden haver-hi doncs, diversos concessionaris, com per exemple, no sé, el port de Barcelona, doncs hi ha Marina Port Vell, hi ha Marina Vela, hi ha el Real Club Nàutic de Barcelona, el Real Club Marítim, per tant són quatre concessionaris dintre d'una autoritat portuària. Sí que és veritat que en altres zones de Catalunya, doncs en el meu cas, no, a l'escala, hi ha un sol port i llavors nosaltres som el concessionari de la dàrsena esportiva d'aquest port, per tant gestionem la dàrsena esportiva del port de l'Escala. I a l'associació s'integren la pràctica majoria dels concessionaris de ports a Catalunya com a cosa singular i que nosaltres li tenem molt de valor és que aglutinem diverses formes jurídiques, és a dir, dins de l'associació hi ha clubs nàutics, hi ha societats mercantils, hi ha consorcis públics, hi ha societats de capital públic, perquè totes aquestes infraestructures estan gestionades per entitats diferents. I una mica amb la perspectiva del temps el que hem vist és que al final conformem una xarxa, no? I tots hem anat evolucionant, no? Tots hem anat modernitzant-nos partint de la nostra realitat doncs, com a club o com a societat o com a consorci, i aquesta varietat en les formes jurídiques també constitueix una varietat en els mateixos ports i en com organitzen, gestionen i plantegen les activitats, no?, que fan. I això doncs, ens genera una riquesa que nosaltres considerem que té molt, molt de valor. En quant al tema de l'ocupació, també expliquem que els ports, en aquest cas esportius i turístics, són també una mica el mirall de del que ha passat en altres sectors d'activitat no esportiva, com a la muntanya, com a altres esports doncs, a l'aire lliure, que després realment de l'època del Covid doncs va haver-hi un repunt de les activitats a l'aire lliure, no? I d'alguna manera els ports també van recollir aquest interès de la gent en sortir, en fer activitat esportiva o en aquest cas doncs, d'esbarjo en el mar i fer-ho en família, fer-ho amb amics, I en aquest sentit, doncs, sí, l'ocupació doncs, dels ports ha anat augmentant bàsicament doncs, a raó d'això, no? I també bé, cal dir que a nivell del pla de ports vigent, no, de la Generalitat, no hi ha noves infraestructures planificades.
No.
El que es fa, bàsicament, és optimitzar les actuals, organitzar-les de tal manera que puguin acollir doncs, de manera doncs això, optimitzada les embarcacions i les activitats.
Clar, perquè en aquest sentit també podem dir que, per exemple, no deixem, ja m'ha esmentat el cas de Barcelona, però el cas de la Costa Brava, si sumem, és el 47% representa de tot Catalunya, d'unidó. En aquest sentit també són 40.825 amarratges, és de pes, i sobretot la presència també de la procedència d'altres, bueno, de gent forana que ve a...
Sí.
Oi? De la procedència.
Sí.
Això també és cada vegada és més.
L'activitat del trànsit doncs és una activitat que entre ports, doncs, que també en el nostre cas de Catalunya, doncs, com que tenim zones properes com França, no? Com el sud de França, uh-huh, o les illes, doncs estem realment en un indret on el trànsit d'embarcacions doncs, és important. I els ports fan aquesta funció. Finalment, un port doncs, té com a missió principal doncs, donar abric, no?, en les embarcacions que transiten o que hi tenen el seu port base. I per tant, doncs, aquesta és una dada que nosaltres anualment, dintre dels estudis que fem a l'associació d'activitat, doncs, recollim. I aquest any doncs, han sigut prop de 17.000 embarcacions les que han transitat per als ports de Catalunya. Això vol dir que una embarcació pot parar a diversos ports, eh? I que d'aquestes, doncs, aproximadament 11.000 són de bandera estrangera i és unes 6.000 de bandera espanyola, no? Per tant, veiem que en el trànsit sí que realment hi ha un efecte doncs, de l'arribada, no? per que ens visiten, perquè som un destí doncs, d'embarcacions amb bandera estrangera.
Clar, perquè també una altra qüestió, des de l'any 19, i després que es va confirmar després en el 24 i el 25, l'acord transfronterer de PET i la Port Occitània, així, ha anat sí. Amb dinamica. I després també hi ha una qüestió, Rai, et volia comentar, perquè és interessant dir que a França l'eslora és la mitjana, són petites embarcacions i lleugeres de 6 a 10, i nosaltres l'expert som de 10 a 15, una mica més, i també alhora reflecteix a l'hora de la facturació. En aquest nivell de facturació que, podria arribar a 1.100 milions d'euros anuals, però en els d'Occitània, que serien 900 milions, aquesta diferència es podria aprofitar també per posar els forts allò com el dia. Llavors, som novetat, eh? Però en qüestió de com laboratori experimental, per exemple, com estan els macrons, o així, que també generem vida sota els pantalans, o l'assentament d'aigües, amb això...
De fet, a veure, el model català, que és una mica el model que hi ha a la resta de l'Estat, és un model de gestió públic-privat que d'alguna manera, a través de les concessions, doncs, s'organitzen aquests contractes per un termini, i d'alguna manera totes les inversions que els ports doncs, fan coincidint amb l'inici dels terminis de concessió, doncs, s'han d'orientar a alguna de les estratègies que ja marca el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, que és un document de base estratègica que bàsicament el que diu és en quina línia doncs, hem d'orientar en l'evolució d'aquestes infraestructures. No? I bàsicament hi ha tres elements. Un seria tot el que és... Hi ha molt allò documentat i parlat de la connexió per ciutat, és a dir, per tant, tots els elements d'interès també social, és a dir, com connectem bé els ports amb els municipis, i ara no només a nivell físic, no?, a través d'un passeig o de facilitar els accessos, sinó també a través de les activitats que s'hi realitzen, no?, i que, per tant, es dona d'aquesta manera accés doncs, a la població del voltant, cadascú en la seva manera, en la seva mesura i possibilitats, perquè no tots els ports tenen les mateixes, hi ha ports molt petits, hi ha ports més grans, hi ha ports que disposen d'espai i d'altres que no tant, i per tant, jo sempre dic, no tots hem de fer de tot, tots hem de fer el màxim dins de les nostres possibilitats. No? Però, per tant, una de les línies seria aquesta connexió port-ciutat, física i no física. Una segona línia seria la línia de l'ambiental. Jo penso que en aquest sentit tots estem, ja no només és una cosa dels ports, no? Estem immersos en una transició ecològica en general, no? I per tant de connectar-nos millor amb el nostre entorn natural i ja no només de minimitzar els impactes que puguem tenir, sinó de ja introduir elements o desenvolupar projectes que permetin millorar l'espai on estem, no? I per tant, sí, aquí hi ha molts exemples, des de la producció fotovoltaica i per tant a tota aquesta línia de la transició energètica, fins, en el cas dels ports, doncs, la inversió en biotops ecològics, en estructures submergides que afavoreixen la biodiversitat, projectes de control, supervisió i millora de l'estat de les aigües de les dàrsenes, etc. És a dir, hi ha tot un seguit de projectes que s'impulsen normalment coincidint amb l'inici de la concessió, que ens permet anar evolucionant, no? Fent evolucionar aquestes infraestructures en aquesta línia de la transició ecològica, no? I per últim, ja diria la tercera línia, que seria la de la tecnològica, no?
Sí.
En aquest sentit, doncs, introduir noves tecnologies que ens permetin gestionar els ports d'una doncs, manera més eficient, més, no? Per millorar el servei dels usuaris, etcètera, no? Des de la gestió de la il·luminació del port fins al control de l'entrada i sortida de les embarcacions de la dàrsena, no? Sistemes de control d'accés més moderns, etcètera. És a dir, és una tercera línia de estratègica de desenvolupament d'aquestes infraestructures.
Clar, perquè una qüestió també és aquesta connexió que t'has esmentat de Port-Ciutat. Jo crec que ningú fa menció, però és important destacar que ja en el Pla Macià, l'any 1932, de la mà de Le Corbusier, ja es va estructurar la ciutat de Barcelona a partir de les seves platges i, sobretot, l'eix era el port. O sigui que és important destacar-ho, això, que tenim la tradició aquesta de Port-Ciutat. Una altra qüestió també, Rai, volia destacar, per exemple, en la qüestió de les embarcacions que representen el 0,1% de les emissions, però és important destacar que, per exemple, a França ja en els ports ja per llei estableixen si tenen 100 punts d'atracament almenys destinar a l'1% en aquest tipus d'embarcacions elèctriques. És a dir, nosaltres ho podem contemplar perquè nosaltres som una gran potència, som un gran corredor amb gran... Això és destacable, sobretot en carregadors ràpids, que és el que ens destaquem. No? Som pioners en aquest sentit. És el primer gran corredor elèctric nàutic. Això sí que ho tenim.
Sí, de fet, ja hi ha exemples a casa nostra d'instal·lació d'aquest tipus de carregadors per embarcacions propulsades amb motor elèctric. I una mica nosaltres estem molt atents a l'evolució de la indústria. Per finalment adaptar doncs, a les necessitats de les embarcacions del futur. I de fet, precisament en les jornades que heu comentat de Roses, que es van fer el 7 i 8 de maig, que són unes jornades tècniques que cada any organitza l'associació, doncs vam tenir com a conferència inaugural una conferència sobre un constructor d'embarcacions i aquesta va ser una de les qüestions, no, doncs, que s'hi va plantejar, no? I per tant, els ports aquí sí que el seu paper és acompanyar la indústria, no? En la mesura en què la indústria vagi introduint aquest tipus de propulsió, vagi resolent tots els reptes de la propulsió elèctrica en el mar, i per tant nosaltres aquí sí que som una mica doncs, facilitadors d'aquests serveis i per tant acompanyem a la indústria en aquesta evolució. Ja hi ha bastants ports que disposen d'aquests carregadors elèctrics, en aquest moment sobretot per alimentar embarcacions pròpies, d'alguna manera la informació que nosaltres tenim en aquest moment és que sobretot es tracta d'embarcacions d'eslora petita en aquest moment, que són les embarcacions en petita, entre 5, 6, fins a 8 metres, que són les embarcacions que s'han començat a construir amb aquest tipus de propulsió.
Ho han de deixar... Sí, digues, en 10 segons...
Sí, no, no, però vull dir que sí, que sí, és un repte col·lectiu, no? També, doncs, en la mesura de que la indústria doncs, vagi resolent els reptes de la propulsió elèctrica, al mar, puguem anar donant aquest servei i acompanyant la indústria en aquest sentit i els nostres usuaris.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Rai, i moltes gràcies una setmana més a tu, Anna, també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí, moltíssimes gràcies, Rai, també als oients i Marina, i molta bona setmana blava.
Ara canviem radicalment de tema, parlem d'esports. El regatista arenyenc Òscar Batxero ha guanyat la regata Comte Godó per creuers A2. És la regata de Barcelona Race Musto Offshore Godó, puntuable pel circuit estatal de regates de creuers. Oriol.
Doncs sí, avui parlarem de vela i parlarem amb un navegant, amb un regatista d'Arenys de Mar, amb Òscar Batxero. Òscar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en parlem, Òscar, perquè, bé, recentment has guanyat el trofeu Comte de Godó, en aquest cas per a creuers, per a creuers en modalitat A2, corregeix-me si vaig errat, amb el Hidra HM Hospitales, que comparteixes tripulació amb Òscar Chaves, vaig bé?
Sí, correcte. És una categoria 2 offshore, que són regates d'altura, que és una... Pots allò, a punts una miqueta de lluny, de 120 milles, 150 milles, 200 milles i tornar.
Mm-hmm, perfecte. I en aquest cas he llegit que aquesta regata us va portar des de Barcelona fins a Palamós i tornar.
Sí, normalment les regates són més llargues, de distància, i es mira que durin unes 48 hores. Mm-hmm. I aquest cap de setmana, com que hi havia tan poc vent, doncs la regata va ser de milles, va ser curteta, perquè va ser anar a Palamós i tornar, però vam tardar 2 dies.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, clar, les condicions devien ser, això, complicades.
Sí, sí, molt complicades. Hi havia molt poc vent, sobretot a les hores que no hi havia sol a la nit, allà vam tenir unes bones encalmades.
I que llavors el vaixell no es mou, no?
No es mou. El vent és com la benzina. Si no hi ha benzina, no hi ha gas.
Bueno, mira, encara com vau poder anar baixant i anar tornant.
Sí, la veritat que aquests vaixells estan molt preparats, no? Són molt lleugers, amb veles molt grans, no? I tenen una capacitat molt gran de moure's, no? I amb poqueta coseta ja fas, però, bueno, sí, va ser un suplici.
I tant, i l'AME, això us va portar a guanyar, diguem-ne, aquesta categoria d'aquest trofeu.
Correcte, sí, sí.
Perfecte, però no és l'únic, Em sembla que també fa poc també heu tingut algun èxit recent a les Balears.
Sí, perquè això és un circuit del Mediterrani que es fa, és com un campionat d'Espanya, i es fa la primera prova a les Balears, la segona a Barcelona, i ara en 3 setmanes o 4 anirem a València.
Mm-hmm. Perfecte. Per tant, diguem-ne que és tota aquesta competició,
Sí, tot aquest circuit.
I tant. I fa molts anys, no, Òscar, que et dediques a la vela. Com és tota aquesta trajectòria teva?
Bueno, jo vaig aprendre a navegar aquí al Club Nàutic d'Arenys de Mar amb 6 anys.
Amb 6 anys?
Començant amb les categories, sí, infantils d'Òptimis.
Uh-huh.
I ja, doncs, això, vaig anar passant diferents categories... I després ja, doncs això, amb els 18-20 anys, em vaig dedicar més a nivell professional amb embarcacions de competició de creuer.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, començar de petit, suposo que és el secret, una mica també.
Sí, és allò que diuen, no?, que de petit tot s'aprèn més ràpid, no?, i amb més instint. I sí que és veritat que la gent que s'incorpora, pues, de més adult, pues, els hi costa més, sobretot el feeling aquest, no?, amb l'embarcació, amb el vent, amb tots aquests coneixements.
Mm, sí, de petit, diguem-ne que la integres, no? Ja és com si fos una part d'un mateix.
Ah, exacte, així mateix, sí.
I ara quan veus, per exemple, doncs els esportistes joves del Nàutic d'Arenys mateix, el Lucas Garrido, sense anar més lluny, amb Optimis, que està fent grans resultats, que s'ha classificat per un europeu, què penses quan veus aquesta mainada que puja?
Bueno, sempre fa molta il·lusió, no?, veure aquesta gent. També tenim el Joan Camats, no?, amb Láser, tenim la Mònica Zon, que és la directora esportiva, que també navega molt. I, bueno, fa molta il·lusió veure que aquesta gent, pues, aquests xavals, aprenen aquí al club, els hi hem ensenyat nosaltres, se senten al club com a seu, no?, i guanyen, no? Per nosaltres és meravellós.
Mm-hmm. sens dubte és un esport també molt evolutiu, eh? A vegades que ho parlem amb la Mònica, que ens diu, doncs això, comences de petit amb l'Optimis, després vas pujant a Ilkes, Ilka 4, Ilka 7, categoria olímpica, vas pujant, no? Pots anar com escalant si t'hi vols dedicar.
Sí, exacte, el recorregut és molt clar, no? Des de la categoria infantil fins a un nivell olímpic, no? Pues les embarcacions pas a pas que vas passant ja estan molt marcades, no? Llavors, hi ha vegades nens que amb infantil no tenen bons resultats i després, més endavant, pues fan un clic, no? I són molt bons. I a la inversa, nens que ara potser guanyen molt de petits i després es van fent més grans i no acaben d'evolucionar del tot.
Mm-hmm. El teu cas quin era? Guanyaves de petit i de gran? De gran sí,
no,
ho veiem.
De petit no, de petit no guanyava gaire.
Bueno, mira, escolta'm tu, però en qualsevol cas és important perquè vas començar i a partir d'aquí has pogut iniciar tot aquest camí.
Sí, sí, exacte. A més, la part del creuer no és com la vela lleugera. La part del creuer va molta més gent a bordo, no?, quan anem en tripulació. I hi ha diferents perfils, diguéssim, no? Hi ha perfils que són de gent molt tècnica, no? I que aquests són els que tenen l'art, que diem nosaltres, no? Que són els bons regatistes. I després hi ha unes parts molt més mecàniques, no? Que s'ha de tenir molt de mètode, que tampoc són senzilles, no? Que és potser la que faig més jo, que és la prova del barco, que és el tema de les maniobres. I, bueno, se m'adona més bé això que en les altres parts.
Bé, cadascú sí. Seu, no?, que diuen.
Ah, això mateix. Sí.
En aquest cas, éreu dos, amb l'Òscar Chávez i tu, Òscar sí. Bachero, per tant, éreu sí. Dos Òscars.
Sí, sempre ens diuen els Òscars, com clar. A la competència. Sí.
Clar.
Està bé. Bueno, així no ens equivoquem mai.
Exacte. Òscar, i us gireu tots dos i ja està, no hi ha problema.
Ja està, sí.
Bé, si sou un bon equip i us porteu bé, el vaixell és del Balís, pot ser?
Sí, el vaixell és propietat de l'Òscar Chávez i correm pel Nàutic del Balís.
Del Balís d'aquí de Llavaneres,
sí,
per tant,
diguem-ne
que no estàs lluny de casa.
No estic lluny de casa. No corro per casa, però bueno.
No, això segur. Deus estar més hores potser al mar que a terra ferma,
sí,
no?
Sí, tant i tant.
Perfecte. I ara ho deies, teniu aquest proper repte, aquest proper capítol dins aquesta mateixa competició que esteu fent, aquest campionat d'Espanya. I després, sí. Després més enllà d'aquí, què teniu a l'horitzó?
Nosaltres estem compaginant perquè tenim l'esponsor aquest d'HM Hospitales. Llavors mirem de fer diverses competicions, no?, per tenir més repercussió mediàtica. Llavors, amb competició a dos, estem fent ell i jo a aquest circuit.
Potser és un esport bastant desconegut per al públic en general, però que requereix moltes hores, requereix molta perseverança, i hi ha competicions importants, destacades, i amb molt nivell d'esportistes locals, eh?
Sí, aquí a Catalunya i a Espanya, sobretot, la vela té un nivell molt alt. I potser no hi ha la repercussió tan gran a nivell mediàtic, però participants en són moltíssims, i la gent té bastant de seguiment.
Sí, bé, espero que quan aneu amb tripulació, diguem-ne, i torneu a fer aquesta regata, hi hagi més vent, que no sigui un suplici.
Sí, sí, perquè sempre si fa vent, almenys, no sé, tot va més fi, més ràpid, més fàcil.
Clar, sí, perquè us diuen fins on heu d'anar, o això que va en funció de les circumstàncies?
Normalment, 3 o 4 hores abans de la sortida, com que ja sabem la previsió meteorològica del cap de setmana, doncs llavors ja et diuen quin recorregut hi ha. Hi ha diferents recorreguts, llavors ells ja escollen un, i llavors és el que fem.
Va, per tant, a partir d'aquí us deveu preparar, deu dir, anirem per aquí, anirem per allà, més endins, més cap a la costa, això ho deveu poder decidir vosaltres.
Exacte, sí, mira, a Balears va ser més senzill, perquè era anar de Palma a Eivissa i tornar, no? Llavors és un camp més obert, llavors els vents són amb menys variacions, però en canvi aquí a Barcelona va ser, i això vol dir que cada tros, cada tram que passa, si vas molt a prop de costa, més lluny, doncs et pots trobar en llocs sense vent, llocs amb vent, i bueno, és tot bastant més complicat.
Clar, és molt tècnic també, tot plegat, eh?
Sí, també és veritat que la meteorologia nosaltres la tenim molt clara sempre, no? I sabem els components que hi haurà, intensitats i cap a on anirà el vent, no? I gairebé es compleix sempre, o sigui que hi ha com unes pautes que es van complint i, bueno, només has d'anar trobant el lloc per on t'ha d'anar.
Això del vent és curiós, eh? Potser és la part que trobo, que diferencia més la gent que sou de mar, diguem-ne, que els que som de terra ferma, que els de terra ferma diem, mira, fa vent i ja està, no? Avui fa vent. En canvi, vosaltres sabeu de quina força té, d'on ve, cap on variarà, si tombarà, si no. És a dir, el tema del vent, vosaltres el domineu moltíssim, els de terra, mira, es mouen els arbres, fa vent i ja està.
Sí, perquè per la gent normalment és com una cosa abstracta, no? Hi ha vent, es mou i ja està, no? Però per nosaltres que els estudiem, té uns comportaments molt estàndards, molt estandarditzats, i està tot molt marcat i no és tan complicat com sembla. Simplement que pues, no se'n fa tant de coneixement, no? I la gent no ho sap. Però a la mínima que t'hi poses, en seguida ho veus.
No, la qüestió que és com tot, posar-s'hi sí. I estudiar-ho, aprendre'n, i, home, potser no és tan difícil, però vaja, que també t'hi has de posar.
Sí, i a vegades també esperes que faci una cosa i et sorprèn i en fa una altra, eh?
Això també pot ser.
Aquí estan els tàctics, no?, que saben llegir els núvols, el sol, la temperatura, la direcció del vent, ho interpreten tot. De fet, en les Copes Amèriques, un dels grans valors és el meteoròleg, no?, el que interpreta exactament què hi haurà en cada minut i en cada lloc.
Sí, és important sempre estar pendent del temps, i més amb esports com els vostres, eh? Mira, els que es poden jugar sota cobert, rai, mira, si plou, sí. Fa mal temps, com a molt pots tenir problemes per arribar-hi, però clar, vosaltres depeneu absolutament de la meteorologia, ja no només perquè unes males condicions us puguin fer avortar la pràctica esportiva, que això també pot passar amb altres esports a l'aire lliure, sinó perquè, per exemple, això que dèiem, si no hi ha vent, no win, no party, no? Vull dir, no podeu fer res.
Sí. No, exacte.
Perfecte, doncs Òscar Batxero, navegant d'Arenys de Mar, que recentment que esteu competint, en aquesta competició, en aquest cas en modalitat de creuers A2, i que després també ho fareu amb tripulació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí en el programa, aquí a la ràdio, per parlar una mica de vela, que sempre ens agrada, perquè és un esport, això, que no és molt mediàtic, no és de masses, però de mesura que ho anem coneixent ens hi anem endinsant i ens agrada.
I moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió.
Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Moltes gràcies, un plaer. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. De 4 euros amb 75 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Restaurant Tàrraco. Gaudeix d'una gastronomia de qualitat elaborada amb productes frescos i de proximitat. Descobreix el nostre menú diari i delecta't amb els millors plats. I no et perdis la nostra àmplia selecció de vins. A més, organitzem esdeveniments per fer del teu dia especial una experiència inoblidable. Restaurant Tàrraco. Apostem per una restauració de qualitat per a tots els paladars.
L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, fundat el 2004, és un referent en investigació de processos químics sostenibles, química per la salut i descarbonització. Amb 250 científics de 40 nacionalitats diferents i situats al campus CCLADES, l'ISIC col·labora internacionalment amb institucions i empreses que tenen un impacte en la indústria i la societat. Descobreix-ne més a www.isic.cat.
Benvolgut professional. És igual que el teu client sigui de piscina petita només per refrescar-se o que em prefereixi una de gran parlada. Per tots ells, a Obramat trobaràs tot el que cal per qualsevol projecte de piscina i el seu manteniment. Recinte, porcellani, bombes, pladors, salins, productes químics i totes les solucions amb la qualitat professional que necessites. On com els professionals. Obramat.
Fans de Tarragona. Amb Cíntia Garcia, de 6 a 7 de la tarda. De dilluns a divendres, una hora per la música de casa. Fans de Tarragona, a Tarragona Ràdio.
Neu Juvenor.
l'Associació de Comerciants Piet i Tarragona Shopping celebra 23 anys d'història.
23 anys al costat dels negocis de Tarragona, fent créixer el comerç local i donant vida a la ciutat.
Piet i Tarragona. Shopping, comerç, restauració, oci i serveis. Descobreix els millors negocis de Tarragona. Viu l'experiència i aposta pel comerç de proximitat.
Cada dia al costat de professionals cobren amb il·lusió, oferint qualitat, confiança i un tracte proper.
Entra a www.laviat.com i descobreix tot el que podem fer per tu.
Viat Tarragona Shopping. 23 anys al teu costat. I continuem fent ciutat.
Bona tarda, són les 5 notícies.
Bona tarda, són les 5.